Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern espanyol ha anunciat avui que recorrerà per sentit d'estat, diu, a la resolució del Parlament que es va aprovar l'11 d'octubre en què es reprovava el rei, tot i el dictamen contrari del Consell d'Estat. El Consell de Ministres havia anunciat que demanaria aquest informe ara fa una setmana i aquest pronunciament de l'organisme estatal considera que les resolucions aprovades per la Cambra Catalana no constitueixen objecte idoni per a la seva impugnació i que, per tant, no calia fer-la. El govern igualment entén que el pronunciament del Parlament és inconstitucional i que actuarà igualment perquè suposa un nou intent d'iniciar un procés unilateral cap a una hipotètica república. D'altra banda, us expliquem també a aquesta hora que Quim Torra signa avui el decret amb els noms dels 12 primers membres del Consell Assessor per a l'impuls del Fòrum Cívic i Social pel debat constituent. Lluís Llach l'encapçalarà, però a més formaran part altres exdiputats, entre ells Albano Dante Fachín i també Gabriela Serra o Montserrat Palau, entre molts altres que havien format part del Parlament en la legislatura anterior. Més notícies de l'actualitat. Més de la meitat dels 7.000 migrants de la caravana d'hondurenys que anaven cap als Estats Units aquests últims dies tornen al seu país. La caravana s'afebleix després que Donald Trump anunciés que blindarà la frontera amb Mèxic amb 800 soldats més. Des d'Hondures, el seu president, Juan Orlando Hernández Alvarado, ha afirmat en una entrevista a la CNN que els promotors d'aquesta mobilització de migrants hondurenys formen part de grups radicals del seu país. Destaquem, d'altra banda, que Montserrat acull demà una trobada de diaques, esposes i altres persones de l'Església a Catalunya que volen celebrar així el 50è aniversari de les primeres ordenacions diaconals després del Concili Vaticà II, que es van fer a Colònia el 1968. La trobada està organitzada per l'Associació Sant Llorenç per a la promoció del diaconat i començarà a les 11 amb la missa conventual i després hi haurà diferents intervencions, entre elles una conferència a la 1 del monjo benedictí Bernabé Dalmau. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a Grans Històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans Històries, cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
La Generalitat al teu costat. Apunta't a una de les activitats que t'ofereixen els equipaments esportius de la teva zona. T'orientaran, et guiaran i et faran un pla a la teva mida per garantir que practiques esport de manera correcta. Perquè posar-te en forma és la manera més sana i divertida de cuidar-te. I a més, recorda, busca sempre l'opció activa. Puja escales, usa transport actiu i el teu temps de lleure camina per les rutes saludables de Catalunya. T'actives? Troba més informació a gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Quiero que me entierren en mi pueblo, con ceremonia religiosa, con flores y féretro básico.
Electium es un concepto en servicios funerarios que ofrece la posibilidad de contratar en vida tu funeral y evitar a la familia la toma de decisiones y el pago en un momento tan duro como es la pérdida de un ser querido. Puedes decidir hasta el último detalle, personalizándolo a tus gustos. Electium, contacta con nosotros en el teléfono gratuito 900-222-301 o entra en nuestra web electium.es.
Ràdio Estel.
Perico, bona tarda, Catalunya. Avui comença un cap de setmana llarg però intens pels pericos. Avui partit de Lliga, ja sabeu, avui assaltem el liderat, Casinà, sigui que feia molt de temps que no podíem dir això, o sigui que avui podíem anar a dormir, bueno, amb d'allò ben estiradets al llit i somiant amb aquesta lliga que està sent realment intensa. I diumenge, derbi de filials, que també serà un partidàs perquè, bueno, els tenim ganes, no podem amagar. I diumenge també la celebració de l'aniversari de l'Espanyol, 118 anys, que pot ser, bueno, d'allò de cumpleaños feliz, però de veritat, no? O sigui, sent líders i guanyant el derbi. De seguida anem a l'actualitat del dia.
Actualitat.
Carlos, ¿qué tenemos de actualidad?
¿Qué tal? Buenas tardes, José. Pues la verdad es que estamos muy nerviosos sí. Porque eso de ponerse líderes no pasa cada día, ¿no? De poder ponerse líderes, de tener la oportunidad de saltar la primera plaza. Creo recordar a la teoría de memoria que son 41 años desde la última vez que no nos poníamos líderes con la temporada tan adelantada. Bueno, pues la verdad es que se te pone la piel de gallina solo de pensarlo.
Corbata, camiseta, no sé cómo celebrarlo.
Exacto, eso es. Bueno, el Español ha viajado esta mañana a Valladolid. Sabemos que será un partido difícil porque ganar allí es complicado. El Valladolid defiende muy bien, suma 4 victorias consecutivas y quiere lograr la quinta, que sería su récord en primera división. Bueno, algo que seguro que los de Sergio están con muchas ganas de conseguir, igual que nosotros la primera plaza. O sea que todo indica que será un partido disputado y muy bonito, ¿no? Cada uno un poquito con su estilo, el Español pues de toque ofensivo y el Valladolid un poquito esperar a verlas venir con una defensa fuerte y aprovechar las contras. Un poquito como hablábamos ayer, lo que pasó con el partido en el partido contra el Betis, ¿no? Que tuvo paciencia el Valladolid, 0-1, se puso rápido delante del marcador y el Betis se puso nervioso porque el Valladolid está serio atrás y los 3 puntos para Pucela.
Enseguida haremos el análisis del rival, que tenemos a Javi esperando, pero que espere un poquito más.
Exacto, nada, 2 minutitos, porque quería comentar que, bueno, la última visita a Zorrilla fue en la 2013-2014, la última visita a Liguera, perdimos 1-0. La última victoria fue en Copa, en la 2010-2011, ganamos 0-2. Y la última victoria en Liga, nos tenemos que ir hasta la 2001-2002 con victoria por 0-1, gol de Martín Pozo. Es decir, ya toca ganar en Liga allí.
Espero que no nos quedemos helados.
Exacto. Bueno, el árbitro es Cordero Vega, es la primera vez que nos pita, asciende este año, ha estado 3 temporadas en segunda división y al Valladolid lo ha pitado en 9 ocasiones, con 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En otro orden de cosas, y voy rápido, han salido ya las entradas para Cádiz. El club ha sacado una pequeña noticia en su página web, que cada socio tiene acceso a una entrada por 15 euros... y que, bueno, estas entradas se pueden conseguir yendo al pass del RCD Stadium del lunes a partir de las 12 hasta el martes, hasta las 6. Recordemos que el partido es el miércoles 1. Y por último, el Español ha mandado mucho ánimo y mucha fuerza a través de Twitter a Joan Capdevila, el ex-perico que se ha operado de ligamento cruzado. Si no me equivoco, es la segunda operación que sufre de esta dolencia, ya que cuando se fue a jugar a Bélgica sufrió también una rotura. Así que desde aquí, desde Montpericú, también le mandamos muchos ánimos al bueno de Joan y que se recupere cuanto antes y que vaya genial la recuperación.
Perfecto, pues me uno a ese deseo. Joan Capdevila creo que es uno de los pericos que como futbolista tiene el mejor palmarés, campeón del mundo, en fin.
Sí, la verdad es que sí.
Genial. Bueno, como decía, tenemos a Javier Alfaro al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Javi.
Hola, buenas tardes.
Se nos hace raro hablar por teléfono contigo, a ver si vienes ya.
Sí, ya el lunes probablemente ya estaremos por aquí.
Perfecto. Bueno, ¿qué nos
tienes? Ahora que me dices de hablar por teléfono, ¿me escucháis bien? Porque me habéis pillado en la calle.
Sí.
Genial, Javi.
Seguimos perfecto.
Vale.
¿Qué quieres destacar del rival de hoy, del Valladolid?
Bueno, un poquito lo que decía Carlos, pero yo haría hincapié en que el Valladolid, la gran duda que me surge en cuanto al partido de esta noche es si será protagonista o dejará jugar y jugará la contra, porque a pesar de lo que puede parecer, de que es un equipo que cede la iniciativa al rival, no es del todo así. Si miramos un poquito los partidos que ha disputado este año, es un equipo muy adaptable al rival. Hemos visto desde tener hasta un 64% de la posesión ante el Levante, que sí que es cierto que el Levante en aquel partido acaba con uno menos, hasta rozar el 30 contra equipos como el Girona, el Barça y el Betis, con además teniendo en cuenta que contra Girona empata, contra el Barça pierde por la mínima y contra el Betis gana. O sea que, en conclusión, es un poco un equipo que ve, las ve venir un poquito, ve cómo juega el rival y a partir de la carta para sacar el máximo provecho.
Pues siendo como estamos jugando nosotros, lo normal sería que nos cediera la posesión.
En principio sí. Luego, hablando de resultados, salvo el 3-3 de Balaídos, que es un partido que de hecho yo vi y analicé en concreto, son resultados muy ajustados. No esperemos hoy un partido con muchos goles, salvo eso, salvo que se dé un escenario como el que se dio en ese Celta Valladolid, y tener en cuenta que es un equipo imbatido en 5 de los 9 partidos que ha disputado. O sea que un equipo muy sólido, práctico, con una asimilación de ideas casi perfecta de los conceptos de las cosas que le pide Sergio al equipo. Y vamos a ver, es un partido en el que hay que tener paciencia. El Valladolid lleva 3 partidos en los que no ha marcado, como creo que comentaba ahora Carlos, no le han marcado. Así que vamos a ver, ¿cómo juega el Valladolid en cuanto a sistemas tácticos? Aunque ya en el fútbol actual cada vez hablamos menos de sistemas tácticos y más de roles y de espacios a ocupar. Pero para que nos entendamos, veremos un 4-4-2 clásico, salvo sorpresa, con las líneas muy juntas y con puñales por las bandas. Y aquí quiero destacar, para quien no haya visto al Valladolid todavía este año, 2 jugadores, como son Toni Villa y Nacho, ambos por la banda izquierda, como interior y como lateral respectivamente, y que por ahí tenemos que tener mucho cuidado hoy. Por ahí hoy Javi López tiene que mostrar su mejor versión, o si no, el Español en principio sufrirá mucho por esa banda izquierda.
Pues ya no sé si Javi puede mejorar más, porque está que se sale.
Bueno, con que mantenga el nivel.
Correcto,
que nos
eso iba a decir.
En lo que va de curso, nos vale, yo ya lo firmo, ¿eh?
Y yo también.
Por otra parte, cositas a destacar del Valladolid, no sabemos el once que utilizará hoy Sergio, pero si juega en ese unal arriba, mucho cuidado con el poderío físico que tiene el turco. Y también Michel Herrero, el centrocampista que arrancó la temporada como suplente, le ganó la partida a Borja, al capitán, y ahora mismo es el tercer jugador que más ocasiones genera en cada 90 minutos de juego de toda la liga. ¿Sabéis quién son los 2 primeros?
Sorprenderos.
¿Los conocemos?
Bueno, uno es Leo Messi, pero es el segundo. Y el primero es Sufian Bozal, del Celta, que a pesar de ser suplente, es un jugador básico en su esquema. Pero ya os digo, Michel, mucho cuidado. Con la medular que utiliza el Español, bien haría Rubi hoy en que no me extrañaría para nada que hoy no veamos a Marroca Granero Dardé, teniendo
Sánchez
en cuenta que Dardé estuviera.
Exacto, apuestas un poco por Víctor, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Teniendo en cuenta lo que comentaba, creo que Víctor entrará en el 11.
Quizás,
no sé por quién.
Quizás la convocatoria de Alex López también responde a esto que estás diciendo, ¿no? Hacer un poquito que se quede el banquillo, pero si el partido se pone feo y un poco rocoso, pues para meterlo a él, ¿no?
Eso es. No creo que hoy, bueno, podría ser, pero me sorprendería que hoy Granero y Dardé jugasen los 2 de la partida. Yo creo que hoy por ahí Rubi apostará más por el músculo, ¿no? Por el trabajo de Víctor Sánchez o lo que decías tú de Alex López, teniendo en cuenta lo que comentábamos de Michel Herrero, centrocampista, buen centrocampista y generador de ocasiones y además con llegada. Más cositas a comentar, Calero, el central, para mí, ahora que sonaba que Mario Hermoso podía marcharse en el mercado de invierno, para mí de la liga el primero que se me ocurre al que puedes acceder, porque es un gran central que ha empezado la temporada muy bien y que hoy lo veremos. A ver si
suena para el Sevilla, si no me equivoco.
¿Cómo?
Suena para el Sevilla, creo. Machín ya le ha echado el ojo.
Ya sabemos que el Sevilla rara vez falla en los fichajes, así que, bueno, eso nos da una idea de lo que veremos hoy. En conclusiones, el Español yo creo que debe tener la pelota, como decía José, lo lógico es que ocurra esto, pero a la vez se tiene que armar de paciencia, porque no creo que sea un partido en el que resulte demasiado fácil generarle peligro al Valladolid. Y también quiero ver cómo sale Rubi, si seguimos apostando por el 4-3-3 o incluso si ponemos ahí una pieza más en el centro del campo. Pero si son 4-3-3, la medular tiene que ser muy solidaria, tener mucho cuidado con lo que decíamos, con las bandas del Valladolid y esos centros al área buscando a Enes Unal, también las llegadas de Leo Suárez, si es que juega. En fin, pronóstico. Yo creo que el partido es más complicado de lo que el nombre de la entidad del Valladolid puede dar a entender. Creo que está más cerca de estar igualado que de que el Español sea el favorito. Ahora bien, en esa frontera los pequeños detalles deben marcar la diferencia y ojalá que sean para una victoria blanquiazul.
Perfecto, Javi. Pues lo sabremos enseguida porque jugamos esta noche a las 9, o sea que esperemos que caiga de nuestro lado ese choque que de entrada parece uno de las piedras que se encuentra Rubí en su camino. Pues muchas gracias,
Javi. Y dormir líderes, ¿eh? Y dormir líderes.
Eso es. A ver si el lunes cuando vengas también lo podemos celebrar aquí, que somos líderes, seguimos siendo líderes.
El himno del líder, que no sé si pondremos el fuego del líder o Exacto. Más de la Champions.
Exacto. Venga, buenas tardes, Javi.
Gracias, Javi. Muy hasta bien. Luego. Un abrazo.
Venga, gracias. Hasta luego.
Sí.
Il·lumac Solar, il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.il·lumac.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Il·lumac Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Il·lumac Solar, una cosa nova sota el sol.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
I fem una connexió d'urgència amb Valladolid, on està el nostre company Oriol Vidal de TV3. Bona tarda, Uri, com estem?
Què tal? Com va tot? Doncs estic esperant el gran moment, eh?
Estàs passant molt de fred o què? Perquè ens han acollonit una mica avui.
No, temperatura molt agradable de moment. Em sembla que el fred aquí també girarà a partir de demà. I, per tant, de moment la temperatura és de 16-17 graus. Vull dir que està la mar de bé. La mar de bé, ideal, que... perquè l'Espanyol faci una partida.
Sobretot que no se'ns glaci el panda, que ja saps que són de climes tropicals, aquests animals.
Sí, bueno, em sembla que s'adapta a qualsevol estació, a qualsevol superfície, a qualsevol latitud, i també l'Espanyol, perquè, escolta, jo avui, quan els he trobat, he tingut la sort de viatjar amb l'equip, amb el charter, i els he preguntat, bueno, ja heu dormit bé i tal? I molts jugadors, així com els més veterans, copiat, i diu, sí, hombre, claro, ¿por qué? I diu, home, jolín, que us esteu jugant aquí una cosa molt important i tal. I diu, va, esto es un placer, hombre. Otra cosa es estar sufriendo ahí cuando las cosas van mal, cuando ves que el descenso está cerca y tal. Pero esto, no hay ninguna presión, vamos a disfrutar y ya está. Y la veritat és que hasta los jugadors hiperrelaxats, ho dic sobretot per tots els pericos que he detectat des de la distància, les xarxes, no?, que estan allà, ai, ai, ai.
O sigui, estem més neguitosos nosaltres que ells.
Sí. Jo et dic que heu de pensar que aquest equip amb Rubi ha passat pàgina i tant el tècnic com els jugadors estan, en fi, jo crec que més tranquils que mai en cap altra jornada d'aquesta lliga. Vull dir que a partir d'aquí ja veurem què passa. Evidentment, el Valladolid és un nou, doncs, molt difícil d'arrossegar. De moment, em sembla que les circumstàncies al voltant de l'Espanyol són les idees que avui passi el que tothom volem que passi. No?
Perfecte, o sigui que cap incidència amb el desplaçament, tothom està a lloc, o sigui que no tindrem cap sorpresa, ningú s'ha fet mal baixant les escales de l'avió ni res, no?
Re, tot com una seda i, bueno, la gran incògnita que aquí enmig del camp plantejarà Rubi, no? Perquè és evident que avui tornarà Sergi Gardem, per tant, veurem quina és la peça que
sí,
acaba movent.
Aquí comentàvem
que... Si l'atac manté ja veurem.
Que potser entraria Víctor Sánchez, però bueno, això Rubi acostuma a sorprendre'ns, no sorprenen a ningú, o sigui, fent sempre el mateix.
Sí, sobretot perquè, clar, el Valladolid és un equip que es tanca molt bé i, clar, tu el que necessites és marejar-lo una miqueta, has de saber gestionar tot això, no? I aleshores, no sé, jo penso que potser el perfil avui serà més ofensiu que no pas d'altres dies, però ja ho veurem. El que sí que puc dir és que la confiança és plena, els jugadors saben que estan davant d'una oportunitat molt maca i, evidentment, després, això jo penso que està molt bé tenir il·lusió per aquest partit, però després tothom ha de veure que la Lliga no s'acaba aquí. Ni si guanyes avui ja està, ni si perds és un daltabaix. Vull dir, a partir de... Em sembla que una de les grans virtuts d'aquest conjunt és que té molta personalitat i de la mateixa manera que l'ha demostrat fins ara, a excepció d'aquells 3 minuts tràgics a Vitòria, em sembla que això és una confiança per veure que aquest curs serà bo i l'equip pot anar evolucionant.
Aquesta reflexió assenyada, en tot cas, la tindrem demà. Avui volem ser líders. Avui sí, volem ser líders, que és el que toca. Doncs molt bé, gràcies, Uri. Ja estarem pendents de les teves cròniques, que segur que ens portaràs avui algun protagonista després del partit, o sigui que moltes gràcies.
Sí,
sobretot no et refredis.
No, i que sigui un resultat bo i que demà, doncs, a l'hora de fer les tarefes o les dos mitjans, doncs, malgrat aquesta omnipresència del clàssic, doncs, vegin que aquí hi ha un Espanyol que està escrivint unes pàgines molt maques, que s'està reivindicant i que, escolta, això no passa cada dia i mereix l'atenció.
Sí, a més, avui guanyem i a sobre ens obligaran a anar amb el Madrid.
Són bueno, coses que passen, tu.
Coses que passen. La vida.
Té uns increïbles.
La vida. Bueno, Uri, que vagi molt bé. Ja parlarem.
Sí, abraçada molt forta.
Una pausa per a tu.
Adéu.
I tenim el company Arnau esperant. Arnau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Uri t'ha passat per davant perquè ja saps, la notícia és la notícia i aquí ens devem a l'equip. Com estàs?
Nerviós. Tinc ganes que jugui l'Espanyol.
Doncs pues ja has vist el que ha dit l'Uri, els jugadors no estan gens nerviosos, estem tots neguitosos menys els jugadors. O sigui que perfecte.
Això és important, també, eh?
I tant. Bueno, quines estadístiques vols rescatar d'aquest encontre davant el Valladolid?
Bueno...
Que pots canviar el castellà, perquè ja saps que tens preparat el castellà, però ja saps que aquest és un programa bilingüe, que algú es preguntava què volia dir bilingüe i és això.
O sigui, bueno, que aquí pues canviem. Anem al castellà perquè el tenim preparat en castellà.
Exacte. Doncs pues vinga, 5 anys després ja pots seguir.
5 anys després l'Espanyol se volverà a enfrentar al Valladolid. Hasta la fecha son 78 encuentros de liga entre pericos y pucelanos, con un balance de 31 victorias para el Español, 21 empates y 26 derrotas. Pero como visitante, el Español solo ha ganado 6 veces en Pucela. Es un dato pesimista.
Campo duro, difícil.
Sí. La última vez, como ha dicho Carlos, fue la temporada 2001-2002, por 0-1, que marcó Martín Pose.
Solito.
El Español y el Valladolid hoy se enfrentan en la jornada 10, igual que lo hicieron la temporada 50-51. Que acabó con victoria para los hombres de Joan Josep Nogués. O sea, un dato optimista. Hoy vamos pesimistas optimistas. No estamos tan derrotistas.
Como la vida misma. Una de cal y una de arena.
El Español vuelve a jugar en un viernes, los famosos viernes y lunes. Como ya hizo en Vallecas.
No se nos dan mal, ¿no?
Las jornadas. Pero es que el Español no pierde un partido en viernes desde el 10 de febrero del 2017. Desde entonces el Español ha disputado 7 partidos con un balance de 4 victorias y 3 empates.
Bueno, buen dato.
Rubi vuelve a la que fuera su casa durante una temporada, la temporada 2014-2015. Y el año pasado con el Huesca perdió 2 veces que disputaron un partido de liga y ganó uno que fue el de Copa, me parece. Y el árbitro del partido, un debutante, como ha dicho Carlos, Cordero Vega, es un árbitro del Colegio Cántabro, igual que eran los hermanos Teixeira Vitienes. Son los últimos árbitros cántabros que han estado en la Liga. El Español ha ganado 8 de los últimos 20 partidos dirigidos por árbitros cántabros.
Perfecto. Pues si te parece, Arnau, quédate en antena e intenta meter fica cullerada en la tertulia, que ya sabes que será difícil al estar en la distancia. ¿Te va bien?
Perfecto.
Pues venga, vamos con la información de la factoría.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la factoria Perica.
La factoría, hablamos de derbi.
Pues sí, ya lo hablamos ayer, ¿no? Nos podemos poner líderes, pero es que además en segunda B podemos ganar al Barça B, ¿no? Es decir, puede ser un fin de semana absolutamente redondo. Bueno, nuestro equipo top en el fútbol base, el Español B, sabemos que recibe al Barça B el domingo en la Dani Jarque a las 7:30. Y tiene dos jugadores que están ahí un poco renqueantes con molestias físicas, que son Ángel, que bueno, ha sido baja las últimas semanas y podría llegar, y Carles Soria, un Carles Soria que teóricamente no llegaba.
¿Puede entrar?
Teóricamente no llegaba y ayer hizo parte del entrenamiento con el grupo. Bueno, ahí las ganas tienen mucho que ver, porque Carles Soria es un perico de pro y ese partido le pone muchísimo. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Estas son las dos únicas dudas que tiene David Gallego. Veremos a ver qué pasa. Recordar que la última vez que se enfrentaron fue hace un par de temporadas, el Barça B se llevó la victoria por 0-2 en ese trágico encuentro en el que los culés subieron a segunda A y el Español B bajó a tercera. La afición tendrá ganas, ¿no? Exacto, la afición tendrá ganas de venganza en este sentido. He hablado con los jugadores esta semana y ellos, sí, se toman el derbi pues como un derbi es especial, pero no tienen ese sentimiento de resquemor. Lo que quieren es ganar y pasar por encima de la tabla del Barça, que, bueno, lo superarían y posiblemente entrarían en zona de playoffs.
Gran ganan, premio,
¿no? Están muy tranquilos, con muchas ganas, muy felices por cómo está yendo la temporada, y evidentemente sería un premio enorme poder ganar al Barça, por ellos y por la afición, que desde aquí hacemos un llamamiento para que toda la afición que pueda se presente a la Dani Jarque el domingo a las 7:30 y anime a unos chavales que lo merecen muchísimo.
Sí, porque yo creo, es un dato que no lo hemos mirado, pero no recuerdo que la Dani Jarque haya podido disfrutar del equipo en el liderato. O sea, que si hoy ganamos, la afición puede llegar allí.
Imagínate,
disfrutando en un momento, vamos, pletórico.
Con muchísimas ganas. Líderes y un derbi, un mini derbi, bueno, eso va a ser una fiesta. Ya una si fiesta. Ganamos el mini derbi, por ahí corre el champán, vamos.
Directamente.
Y tanto, bueno, más cositas de fútbol base. El juvenil de Moisés recibe al Girona mañana sábado a las 6:30. El juvenil B visita al Gironès Sabat también mañana a las 3 de la tarde. Y los cadetes, cadete A juega en el campo del Mercantil el domingo a las 12, y el cadete B recibe al San Andreu mañana a las 6:45. En cuanto al fútbol femenino, después del empate contra el Granadilla 1-1, que como
toca un hueso.
Como comentó Inés el otro día, nos comentó aquí, esperan seguir con la misma línea porque disputan un buen encuentro. Visitan al Levante, un Levante que viene de empatar a cero contra el Barça, uno de los favoritos por hacerse con la Liga. Lo visitan el domingo a las 11 en la Ciudad Deportiva de Buñol. Joan Bacardi no podrá contar con Cacerina Alvarado, Berta Pujadas y Ayaki. Ayaki sigue siendo baja prácticamente desde la temporada pasada. Veremos cómo recompone el equipo y si el equipo sigue en esta línea, ¿no? Que demostró el otro día pues que la derrota contra el Málaga fue un tropiezo y que está con ganas, está con muchas ganas. Sí que es un hueso, pero bueno, este femenino yo creo que es capaz de todo.
Pero nada más se tiene que poner las pilas porque le viene un calendario muy difícil.
Exacto. Ya sabemos que en el fútbol femenino está creciendo mucho y hoy en día no hay rival fácil prácticamente. Sin más lejos lo que acabo de comentar, ¿no? Vas a Málaga, un equipo que acaba de descender, haces una mala primera parte y te pintan la cara y acabas cayendo 2-1. Respecto al femenino B, va al campo del Seagull el domingo a las 12 en el Municipal de Badalona. El Seagull, un equipo que es favorito al ascenso, así que otro partido complicado para las de Alex Moreno.
Hay que trabajar.
Exacto, siempre.
Perfecto. Pues nada, un consejo.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Recordad que el Bar Pinotxo patrocina la información del fútbol base. Y nos vamos con el poliesportivo.
Poliesportiu blanc i blau, l'informació de les seccions esportives de l'Espanyol.
Hoy tenemos con nosotros a Ferran Marín, que es presidente de la sección, de secciones español. Y también tenemos a José Manuel Oliván esperando para entrar en la tertulia. Buenas tardes, Uli.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Molt bé, home.
Perfecto.
Ilusionats, ¿no?
Home, molt, ja veus.
Es allò de hoy puede ser un gran día, com deia el Serrat, ¿no?
Lo que os deia a l'Uri, estem més nerviosos que els jugadors. Increïble.
Sí, però jo crec que els jugadors també tenen allò una miqueta de... Ara acabo de... Mira, a les xarxes socials acaba de penjar el David López un missatge i està, es veu que està també amb una miqueta de... No sé si neguitós, però és un dia important.
Normal, no? A més, el David, que és un perico de cor, doncs, imagina't.
Pues antes de empezar con las secciones, tenemos la agenda...
Sí, vamos a repasar la agenda de las secciones. Hay que comentar que en Twitter hemos puesto que venía Arnau aquí. Al final había un pequeño cambio, pero bueno, las puertas están abiertas para todos.
Se ha movido el banquillo.
Evidentemente. Pues empezamos por el hockey, que el domingo a las 6:30 juega en el pabellón Francisco Calvo en casa contra el Congrés. Otro derbi barcelonés, correcto. El senior del básquet juega el sábado como local en el Col·legi Sagrat Cor de Sarrià contra Jesuitas Caspe a las 6. El vóley senior juega como visitante, en este caso, en el Centro Esportivo Santa Isabel ante el Santa Isabel a las 7:15. Y el handball juega como local el domingo a las 12 contra el Vilablareix en el Polisportiu Safagorta. En cuanto a las más pequeñitos, el hockey junior juega mañana sábado a las 5 como local también frente al Sant Just. El hockey el infantil, en este caso, juega mañana a las 12 como visitante, también otro derbi barcelonés, en la pista del Congrés. Y el vóley juvenil juega mañana a las 12:30 como local frente al Cabrils. Así que, bueno, veremos a ver si, como ha pasado muchas veces esta temporada, hacen un pleno, ¿no?
Sí, sí, perfecto. Bueno, Ferran, com veus l'arranque d'aquesta temporada amb seccions? Suposo que optimistes.
Les seccions, doncs, bastant optimistes. Partint una miqueta amb el hockey sènior, perquè és una categoria ja que és aquesta, ja no té res a veure com l'any passat.
No ha sigut un passeig com l'any passat.
No, o sigui, l'any passat tret d'algun partit amb l'Igualada, amb el Vilanova a casa, però va ser tota la resta bastant fàcil, però aquest any, doncs, em toca patir bastant. De fet, com a molt hem guanyat de dos gols.
Bueno, de fet, primera derrota de la història, contra el Barça es va patir, s'ha tingut que remuntar més d'un partit...
És que tots els partits han patit, o sigui, a Vendrell, per exemple, la primera part vam acabar perdent 4-1, i vam remuntar 4-6. És que tots els partits, amb el Reus a casa, també van sentenciar, faltava menys d'un minut, o sigui, és que...
I el Congrés també és
Congrés un equip. Bueno, el Congrés va baixar la temporada passada, estava a Nacional Catalana, i aquesta temporada... Doncs,
bueno, ja ho vam comentar aquí, ho hem comentat diverses vegades, no?, que hi ha rivals forts, bastant forts, i que la lluita per al liderat, que és, recordem, que el primer puja directe i el segon ha de fer un playoff bastant complicat.
El segon, tercer i
quart,
i el cinquè em sembla que també.
Pues encara més dur, encara més dur m'ho podes.
És molt duríssim.
Per això que la lluita pel liderat serà ferotge.
Sí, ara mateix és a l'Igualada i em sembla que entre el primer i el cinquè i sisè em sembla que són tres punts el que hi ha, o sigui que és... I a més a la temporada acabam a l'Igualada, que ve a casa l'últim partit. Sí, és una... molt emocionant i qui pateixi del cor, doncs hem d'advertir-li que si ve i pateix del cor tingui la medicació a mà.
Doncs sí. Bueno, de moment partido a partido, no?
Sí.
Com es diu?
Sí, de moment partido.
I les dues seccions noves, tant el bàsquet com el handball...
Bàsquet i handball estan funcionant molt bé. La veritat, bueno, ja preveien que teníem un bon equip. I el vòlei, doncs, també hi ha hagut un canvi, doncs, que respecte a la temporada anterior, doncs, que potser la temporada anterior, la primera fase va ser una miqueta, doncs, irregular. En aquesta, doncs, estan sortint.
I el que és més important és que si parlem de que les seccions fan espanyolisme, ho esteu notant, no? O sigui, ja no és el mateix aquest any de l'anterior en quant a presència d'aficionats, ressò a les xarxes...
Sí. Bueno, l'altre dia que jugàvem amb el Barça, no?, amb el tema del hockey, però bueno, va vindre la BTV. És possible que demà també vinguin, perquè ell també és derbi a Barcelona. I, bueno, sí, amb el tema del hockey sobretot es nota bastant, i amb el transport, bueno, pues, també ho sentim.
O sigui que aviat tindreu una reunió amb el club perquè s'ha de prendre una postura,
bueno, esperem,
diguem, que tingui sentit.
Tema interessant, eh? Clar, tema important. A veure si el club es mulla una miqueta, també, eh?
S'ha de prendre una decisió.
Que ja li toca.
S'ha de prendre una decisió.
Esperem, perquè... a veure, però bueno, també és una qüestió, suposo que ara també, no sé si és que amb el tema de la suposada venda o també suposo que tenen temes més importants, però bueno, algun dia o un altre doncs haurem de seure i parlar. Esperem que sigui més aviat que no tard.
Sí, perquè el que està clar és que no pot anar l'afició per una banda i el club per l'altra. O sigui, hem de buscar un vincle, una... A més, sí, amb el tema de la secció aquesta, bueno, la secció que no, que de fet té un vincle molt semblant al vostre, aquest equip de futbol de Madrid, sí, també fa servir el mateix escut, no?
I els mateixos colors. És un escut més o menys similar, sense la corona també, és el Recreativo Club Deportivo Español de Madrid. Els colors també són iguals, o sigui, no sé exactament quin vincle tenen amb la direcció del Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona, però bueno, sí, és un cas bastant
similar. És això que no sabem. O sigui, es fan les coses, però no es pren una decisió clara de dir, no, fem això i tirem per aquí, no?
Clar, és que aquest és el tema, no? Aclarir una miqueta el tema per la pròpia afició, no? I després, perquè el club s'ha de mullar. Em sembla que ho comentàvem ja el divendres passat aquí, no, Josep? Jo crec que les seccions estan donant també nom, projecció a l'espanyolisme, eh? Perquè venen espanyol dissabtes, diumenges, aquests partits, que van més gent o menys gent, però que d'alguna manera doncs, estan també passejant el nom del club, no? I els colors, i l'escut.
I en tots els àmbits de l'esport.
Exacte.
No? La gent que sí, tots som molt futboleros, però clar, la gent del handball, dels altres esports, també parla de l'espanyol.
I quants clubs voldrien, no?, tenir doncs, gent com el Ferran i tot el seu equip, no?, que d'alguna manera, d'una forma absolutament desinteressada, no?, doncs estan fent espanyolisme, i això d'alguna manera s'ha de reconèixer, no? Ells sempre han dit que no demanen calés, però com a mínim un suport des del club, jo crec que és el mínim que es pot, no sé, que surtin els resultats al marcador, que, o sigui, projectar més a les accions, no? I després pues, que hi hagi un vincle a nivell de facilitats pels socis o de vendre una miqueta espanyolisme, no?
Sí, lo que li deia jo
no, tampoc és tan difícil.
El Pablo Ricard, quan va estar aquí, que espero que si el hockey aconsegueix pujar, no, normal és que saltin a la gespa perquè la gent ho pugui celebrar.
Això seria el normal. Això i el que passa amb qualsevol club. Clar. Però, clar, aquí, com que la cosa està com està...
Quan van fer la presentació del...
Sí, allò va ser...
Un... El handball, no van venir tampoc quan van presentar el hockey...
Això és absolutament vergonyós. Si no va ser una presentació d'un club que evidentment està lligat, i a més que la història de l'Espanyol parla de seccions, no? Potser aquesta gent que està ara al front de l'Espanyol no ho sap, però l'espanyolisme... Ara vivim una situació especial ja fa molts anys a nivell general, no?, de lo que és el món de l'esport, i el futbol ha acaparat molt, però jo me'n recordo perfectament de quan l'Espanyol era un equip pioner a nivell d'hoquei patins, ja no parlo del bàsquet, del carrer Lleida, i el vòlei amb la Cecília del Risco i companyia, i la gent anava al vòlei, anava al carrer Lleida, s'omplia quan venia Estudiantes o venia al Madrid o al Barça. Per què no es pot recuperar una miqueta aquest esperit?
Exacte, i si ha canviat el rol, perquè ara som una empresa de futbol, com ho va batejar el Ramon Robert, tenim una fundació, que en teoria és la que...
Correcte,
la
seva sense feina, ànim de lucre...
La seva feina és el món social i tot el que té a veure amb l'espanyolisme, no? Jo crec que per aquí, encara que sigui...
És que aquests senyors fan una feina que estaria fent... tan o més important que les penyes. Perquè les penyes, sí, tenen una importància vital, són l'ànima del club també, però a lo millor tenen una reunió setmanal o mensual. Aquesta gent...
Continuïtat.
Estan jugant cada cap de setmana, però estan entrenant diàriament. O sigui, estan fent cada dia espanyolisme, diàriament. Molts entrenaments, suposo, Ferran, que acabaran a les 12 o a les 11 o a les 12 de la nit. O sigui, que són gent que treballa, és gent que estudia, vull dir, que és gent que està fent un esforç, que no guanya un duro, i jo crec que això s'ha de reconèixer mínimament. I si no parlem de calés, com a mínim donar un suport anímic i moral, no? I donar facilitats, i que hi hagi un intercanvi, doncs, de que la gent pugui anar i, no sé, vendre espanyol.
El que està clar és que suma. Això no ho pot discutir ningú. Suma
i sumarà més o menys. El que no fa és restar.
Exacte. Eh? I aprofitant que estàs aquí, Ferran, que ets el, també un responsable de l'AMMAE, sabem alguna cosa de la Junta d'Accionistes? Us han enviat alguna previsió?
Bona pregunta.
No, perquè... jo la darrera vegada vaig parlar amb el Ramon Guaix, el Roger Guaix, perdona, va ser, bueno, a l'ofrena de la Diada i em va comentar que seria el novembre. Com que es té que convocar-se amb un mes d'antelació, doncs...
Difícil, calcula desembre, i ahir vaig llegir fins, llegir fins i tot gener, cosa que no sé si és legal, perquè crec que s'ha de fer dins del, de l'any natural, no?
S'ha de fer els 6 mesos de tancament de l'exercici.
Sí, màxim 6 mesos. Màxim desembre.
Marxi en desembre, i
després això...
ja és un mes una miqueta... Home, no seria la primera vegada.
L'any passat va ser desembre, no? Primers de desembre, crec, recordeu, no?
Sí, crec que sí. O no, o fa dos anys. O fa dos anys.
No ho sé, bueno, el cas, és que s'ha de fer ja.
Sí.
Que estem improvisant novament i aquestes alçades de l'any ja es tindria que ser una miqueta, però clar, suposo que el senyor Chen té els seus problemes, potser ara hem parlat del tema amb aquest viatge, no?
Els hi ha donat totes
estaran tancant, tancat la, bueno, una miqueta de números i l'exercici.
Sí, hi ha un tema de, bueno, de, en fi, de si s'incorpora un nou inversor o dir-li que
és
una compra. No,
exactament.
També és un tema... doncs,
no, jo és que és un tema que realment tinc ganes de que arribi la Junta perquè crec que és allà
que on expliqui el senyor Chen, no?
De tot, no?
Si perquè... no fa roda de premsa, com a mínim que sigui clar, ja.
Exacte, surten moltes notícies que són contradictòries, clar, i no són reals, i que arribi la Junta i allà veurem realment quina és la situació i quin és el plantejament que es fan com a accionistes i com a...
Que siguin clars, Josep, especialment claretat, no? Transparència. Exacte. Transparència és el que demana el soci Perico, l'abonat Perico. No? Ja sabem que el club és d'ell, que té el 99%, sí. Però bueno, no és una empresa, això no és Fulanito S.A., no? Llavors hi ha un sentiment i hi ha una implicació del club, de les penyes, de les accions, i això s'ha de reconèixer, jo crec que s'ha de donar la cara i ser transparent, cosa que l'any passat no es va produir ni es va fer, no?
Doncs perfecte, anem cap a la tertúlia, que avui realment tenim moltes ganes de parlar de l'Espanyol.
La sobretaula.
Y antes pasamos una columna de nuestro compañero Ferran Sánchez Alaminos, que seguramente habla del momento que vive el Español.
La columna.
El entorno Perico, su afición, vive el momento de mayor ilusión en una década y espera con expectación lo que depare esta noche el encuentro en el nuevo Zorrilla, que puede acabar con liderazgo españolista en la Liga, aunque de momento lo sería simplemente de carácter provisional hasta que llegue el domingo. Rubi, en tiempo récord, ha multiplicado los panes y los peces, cambiando la mentalidad primero del equipo y después del aficionado Perico, que empieza a pensar que tal vez estamos viviendo un momento auténticamente histórico. Que siga la fiesta, que continúe de momento en Pucela en la noche de hoy. El domingo estaremos de celebración. Nuestro Real Club Deportivo Español cumple sus primeros 118 años. Siempre esa efeméride es un momento de recordar nuestra trayectoria, lucha, éxitos y también fracasos. La suma en definitiva de tantas personas implicadas en el club blanquiazul en todo este tiempo. No se me ocurre mejor regalo para el domingo que acabar esta jornada liguera como líderes y esperando ya con ansiedad el encuentro del lunes contra el Athletic. Como suelo decir últimamente, soñemos. Es gratis.
L'actualitat del món Perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pericu los dos primeros meses gratis.
Y
Ilumac Solar ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumac Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumac Solar, algo nuevo bajo el sol.
En plena zona alta de Barcelona, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat del Galvany, de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. Pásate por allí y saluda a José María Montolio y su equipo de parte de Montperico y tómate un respiro charlando del buen momento del español en esta isla perica del Mercat Galvany. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona. Y como decía, ya estamos en plena tertulia. Supongo, Oli, que tú vas a pasar a ver a Òscar, ¿no?
Sí, va ser un dia fantàstic, eh? Ja suposo que has llegit les xarxes socials i tal, i els articles, i el diari, les aficions agermanades, una esportivitat absoluta que jo no havia vist mai en un camp de futbol, sincerament.
I la sorpresa que van començar ells...
Sí, van començar ells al minut 21, no? I va ser impressionant. Després l'afició de l'Espanyol, doncs, cridant Huescas de primera, i Huesca, 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 i al final del partit igual. Vull dir que va ser un ambient d'aquells que tant de bo... doncs estiguéssim més acostumats, no?
Una autèntica festa.
I un pas important esportivament, no? Perquè l'Espanyol va demostrar que va pel 6 de 6 amb aquestes dues sortides, que són assequibles, i, evidentment, doncs, jo crec que estan en la bona línia, no? L'Uri et deia això de que l'equip sembla que està tranquil, i, evidentment, jo crec que el factor fonamental és el Rubi, no? És l'home que està posant calma, serenó, i que, d'alguna manera, doncs, tant a les rodes de premsa com al vestidor, és una persona que sap perfectament doncs, els límits i el que és el futbol i on ha d'arribar l'equip i on no ha d'arribar.
I sobretot no és d'aquells que comença a buscar excuses quan no fa
mai.
Diu, no, sí. Estem aquí per guanyar.
Sí.
I sortirem a...
Bueno, l'ambició que sempre s'ha demanat, no? És allò de, escolta, si estàs segon, per què no has d'atacar el primer, no?
Clar.
Com a mínim atacar i intentar-lo aquesta nit. Si el Valladolid és millor, que està fent una grandíssima temporada, perquè s'han de veure els números del Valladolid, no? Que és dels equips que menys gols ha fet, però només ha encaixat un gol més que l'Atlètic de Madrid, crec que només li han fet 6 gols. O sigui, que rentabilitza al màxim el gol a favor i després té una defensa magnífica, no? D'un Sergio González, que va ser maltractat a l'Espanyol i que va sortir per la porta falsa, em sap greu perquè... tots tenim constància del seu espanyolisme, d'ell i de la seva família.
I tenim molt de carinyo.
I m'alegro molt de que després de gairebé 2 anys que va estar a l'atur, no?, i que ningú trucava a la porta, doncs ara estigui en un moment sensacional, no?, agafant l'equip pràcticament desahuciat, va fer el millor play-off de la història, puja a primera divisió, no comença molt bé, però reacciona, i bon detall de Ronaldo, també, que l'ha renovat. Vull dir que està encantat i ahir llegia també un article que la gent de Valladolid està encantada amb el Sergio, no? O sigui que el felicito, que guanyi tots els partits a partir d'avui, però que avui surti una miqueta també, que sé que ell ho intentarà de guanyar, però que si per lo que sigui guanya l'Espanyol, suposo que ell també estarà una miqueta content.
El que deia l'Oli i Ferran, estaven necessitant aquesta dosis de bon rotllo i de bon ambient a l'Espanyol, perquè realment portem unes temporades molt decebedores.
Sí, i bueno, la veritat és que és una miqueta... Per mi és una sensació estranya, jo tinc 47 anys i jo...
No l'havies viscut gairebé mai, no, Ferran?
A jornades aquestes... amb opció de quedar primers i acabar aquesta jornada 10, em sembla que estem.
Sí.
Jo no recordo, la veritat.
Tot eren temporades de transició, no sabíem ben bé...
El mateix estiu, Josep. Sí. Era apocalíptic, aquest estiu.
Sí.
O sigui, amb la pujada de carnets, tothom rajant, amb el nou director esportiu,
Gerard.
Amb el Gerard que se'n va, que no arriba ningú, se'n va Aaron també. Al final arriba jo d'aquella manera el Borja Iglesias després de negociar un tira i afluixa important. Clar, era tot tan negre, eh? Però negre, 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 apocalíptic. I arriba un senyor que es diu Dardé i comença ja a vendre doncs, optimisme i il·lusió. I després la roda de premsa de Rubi, i amb Rubi, jo crec que t'ho comentava l'altre dia, o sigui, és una persona que sense tenir un caché mediàtic d'aquella gent molt coneguda i tal, però com s'ha posat a la gent a la butxaca, quin senyor hi ha a les rodes de premsa, tant si guanya com si perd, I escolta, jo ara el veig com un líder absolut de l'espanyolisme. O sigui, és allò que com el flautista, no? Sí, que ara tot l'espanyolisme va darrere de Rubi.
Un darrerisme, Arnau, que l'únic que volien fer... De fet, el que deia el Darder al principi de temporada, es volia reivindicar com a jugadors, com a equip, que podia fer coses. Per què no?
Sí, sí. És que allò va sortir, jo crec, d'ells mateixos, no? Perquè veien que era un club enfonsat, apocalíptic, que se n'anava el capità, que, a més, no només era el capità, sinó que era el tio que feia els gols, no? Que això és lo important. I aquesta temporada tot ha canviat, hi ha alegria al vestidor, és una pinya, la imatge aquella de Diego el dia de l'últim partit aquí
celebrant
el gol, la imatge que van penjar de seguida les xarxes del vestidor de l'Alcoraz, no? Vull dir, veus que hi ha una pinya i després pots guanyar o perdre, però l'equip mateix l'altre dia va donar la sensació que va sortir a Huesca a guanyar el partit. O sigui, com un equip que surt a guanyar els partits, com m'ha sortit sempre a casa, després guanyaràs, segur que arribarà el dia que perdràs, i potser, i potser és avui, tant de bo que no sigui, no? Però aquesta mentalitat és la que demanava una afició. Bueno, que per això Cornellà està com està, i si a sobre et pugen els carnets, doncs encara hi ha, la gent encara deserta més. I, home, jo crec que els jugadors d'alguna manera estan demanant, oye, venir al campo, que vais a ver buen futbol i espectáculo. I lo del B, també, o sigui, exacte. Hi ha un conjunt, lo de les accions, o sigui, jo crec que l'Espanyol ara viu un moment interessant, important. El que passa, clar, després hi ha el senyor Chen amb les seves accions i no sabem què passarà, si vindrà un inversor, si vendrà, però el moment de l'espanyolisme com a tal, em sembla que és molt, molt bon i ell anímic.
I un equip que està trencant estadístiques, no, Arnau? Està donant feina. Arnau? L'hem perdut.
Bueno. I també una miqueta de reivindicació, no? Perquè també recordem les rajades que va fer dels seus jugadors, el senyor Sánchez Flores.
Sí, que està
temporada anterior.
Sí, que el jugador, sí.
Com para más, pues mira, pues va ser que no.
I l'autoestima, no?, del mateix vestidor. Deia, clar, és que... És
increïble que públicament, o sigui, tu la portes a dintre, la pots tenir amb els teus jugadors. Però, home, la portes a fora amb els periodistes.
Això et demostra com estava el tema, Ferran, com estava el vestidor, i ara aquesta autoestima, i jo crec que els mateixos jugadors s'han volgut reivindicar, perquè tu veus l'equip d'aquest any, el de l'any passat, que són els mateixos, només amb el Borja i les sortides de Gerard i Aron, i sempre un altre equip, amb la mentalitat, doncs la il·lusió aquesta d'anar pel partit... Bueno,
lo que deia que
ha canviat
Arnau,
de pe a pa.
Arnau, tu que et dediques a les estadístiques, t'està donant feina aquest equip, no?
M'en dona molta. Sense anar...
Més que l'any passat, estava... L'any sí, passat et donava passat. Molt poca. Un tiro a puerta... Passat,
m'en donava poca i no era molt, molt, molt agradable de veure.
Jo recordo l'any passat, partits, tota la primera part o tota la segona part, ni un llançament entre els tres pals, A casa, jugant a casa.
O llançar per primera cop al minut 80.
Correcte.
Sí, jugar a guanyar 1-0 com a molt.
I ara l'Espanyol, veus, potser el partit de Huesca va ser el més fluixet a nivell general, no? A nivell de joc, però és un equip que aposta pel joc ofensiu i que,
però és lo que, sempre,
i que té molta estadística de passades. Ara llegia una cosa del Marroca que a Oscar va encertar el 90% de les passades, també. Vull dir que hi ha una sèrie de coses que dius, aquest equip ha donat un passet endavant.
No, i canvia totalment el que havia estat quasi ja una costum, que un partit com el d'Òscar, l'hauríem perdut?
Sí.
L'hauríem
perdut? Sí, molts partits, sí. I especialment ja el plantejament, no?, que sortiries ja, doncs, a ver-les venir, com s'acostuma a dir, no?, i, bueno, doncs van aguantar, l'Òscar va fer 30 minuts bastant bons de sortida, l'equip va estar seriós, no, tampoc va generar tantes ocasions a l'Òscar en aquest temps, i a partir d'allà vas veure que l'Espanyol es va imposar, no?, i pot ser una miqueta la dinàmica d'aquesta nit. Atenció, que el Valladolid, la pilota serà de l'Espanyol, perquè el Valladolid és un equip molt bo defensivament, que pressiona molt bé, i esperar al darrere i sortir per velocitat.
I un Borja que t'està donant la raó, Arnau.
Home, però és que això no ho dubtava. Don Borja Iglesias ja sabia jo que ens portaria bons...
Jo també, Jo era optimista.
Bons resultats, bons gols...
Però jo crec que li ha anat bé que estiguéssim a sobre d'ell, perquè, o sigui, era com dir, que estic a primera...
Bueno, és un jugador molt peculiar. És un jugador molt peculiar.
Sí, és diferent. Jo crec que és un jugador que si tothom, com a jugador i com a persona, tot l'Espanyol fossin 22 tios o 20 tios igual que ell, seria totalment diferent. És superhumil, superamable... a la gent l'enganxa tot això que comenti la xarxa social, això la gent li enganxa, això fa que arrastri més gent.
Sempre positiu,
I a dintre el camp, o sigui, és increïble. O sigui, jo, sincerament, i ho reconec, o a lo millor és que he vist poc futbol, o no ho sé, però jo no he vist un davanter com el Borja Iglesias.
No, treballa molt al camp, i a més treballa per l'equip. I clar, tu el veus allà amb aquella pinta que té, una mica desgarbat, no? Que no és el típic jugador tècnic.
Jo a vegades quan el veig...
Però és fort.
Sí, se'l veu fort.
És fort i després treballa molt per l'equip, no? I a sobre, escolta,
porta un promig molt bo de gols, eh? Porta 4 gols en 9 jornades. Aquest promig te'n porta 20 gols a final de temporada, sí, si el manté, eh?
Nosaltres l'exigíem des d'aquí un gol per partit i pràcticament s'està...
I podria portar algun més, perquè n'ha fallat gols i ha tingut un pal el llançament aquell al travesser al Santiago Bernabéu. Vull dir que jo crec que farà més gols, però especialment el que comenteu, no? I el que diu l'Arnau. És un jugador d'equip.
En quant a, per exemple... a percentatge de llançaments de porteria i gols, està millorant els seus registres de segona divisió. O sigui, em sembla recordar, hauria de mirar-ho, que a segona divisió marcava un gol cada 4-5 tirs de porteria. Ara mateix els està marcant cada 3,5 tirs.
Ha millorat.
I mira que n'ha fallat.
I després assistent també, perquè si no m'erro també porta 2 o 3 assistències al marge dels 4 gols. Escolta, i aquí al futbol, ja que parlem d'estadístiques, hem de comparar. I tant de gol li vagi molt bé al Gerard al Villarreal, però el Gerard porta un gol, i el Borja porta 4, de moment. Després, potser la cosa canviarà, però el rendiment de moment és molt satisfactori.
Que li ha anat bé que en un moment donat s'hagin creat aquest debat, perquè va haver debat, després del partit de Villarreal, realment tot és que va tenir 8 i no van fer cap, no?
Sí.
Crec que ha accelerat el que hi havia gent que...
Sí, però el bo és tenir-les, Josep. El bo és tenir-les.
Exacte, però d'alguna manera tothom deia, el començament sempre és difícil. No, aquí no volem esperar. Volem que marquis ja perquè no podem esperar. O sigui, aquesta era la nostra temporada.
Un jugador que en 10 minuts contra el Villarreal va ser... En 10 minuts es planta sol 4 vegades davant del porter, algú té.
Sí.
Algú té. No és fàcil, El futbol no són 2 i 2, 4. Vull dir que t'has de buscar la vida
també...
i 4 cops en 10 minuts, que allò al començament del partit, el tio es desmarca molt bé, vull dir, veu molt bé la jugada, interpreta molt bé la passada dels companys, Sergi Darder i companyia, vull dir que és un jugador que... Tu només has de parlar amb la gent de Saragossa, no?, que estan bojos amb ell de la temporada que va fer.
Jo reconec que el dia del Villarreal em vaig aixecar de la cadira, que estava en una situació molt bona, i vaig cridar, Borja, bajo yo y la meto, perquè
sí, sí.
Em va treure la polla.
Però també va donar el gol de l'Hernán, vull dir que també quan ha de ser assistent és assistent i treballa molt a la pilota parada quan ha de baixar a defensar, vull dir que és un jugador que jo crec que donarà moltes alegries al club i que, de fet, jo no entenc, dins del fitxatge més car de la història, 10 quilos, com només li van posar una clàusula de 28 milions d'euros. Perquè tenint en compte el que és avui en dia el futbol, 28 milions d'euros per molts equips, és calderilla.
És estrany, perquè...
I a més, jo estic convençut que farà gols. Vull dir, i el que es paga en el futbol és el gol.
Ell 28 i Hermoso 40.
Exacte.
No té sentit.
No té sentit. Imagino que van ser els representants, ell mateix, una clàusula assequible,
amb
concordància amb el sou, per si després ve algun equip, no ho sé. Perquè...
Que deu tenir una...
O sigui, jo estic convençut que si segueix aquest ritme de gols, que no serà fàcil, perquè aquest ritme representaria entre 15 i 20 gols a final de temporada, que serien molt bons i molts punts. Segur que el Borja, el mes de maig, l'Espanyol tindrà competència per jugar la temporada que ve, segur.
El mes de maig, com a mínim.
El mes de maig.
Espero que el desembre no tinguem...
No, espero que no. Però sempre apareixerà un club anglès, o el València de Tor, o el Betis de Tor, que toca tot el que sembla...
O el Villarreal.
O el Villarreal mateix. El Villarreal ja seria el nou a més, no?
Un canvi un altre cop.
Ahir ja rumorejava que Gerard volia tornar a l'Espanyol, eh? Es veu que no està molt a gust allà, però bueno.
Seria una jugada molt estranya, no?
Molt estranya, molt estranya.
Perquè, bueno, nosaltres, evidentment, no pagaríem la clàusula.
Ni la clàusula, i a part el sou que tindrà allà, no?
Sí, sí.
Home, a més, d'alguna manera se'l va forçar a marxar, perquè ell no estava... O sigui, ell no tenia cap interès en sortir de l'Espanyol, no?
Bueno, el que està clar és que el Villarreal li anava al darrere des de principi d'any.
Sí, bueno, i tenia aquest avantatge, no?, a nivell de mercat.
I van fer una oferta d'aquestes...
20 quilos per un jugador com ell.
Suposo que es va ajuntar que el projecte de l'Espanyol s'havia aturat.
Sí, estava trontollant.
De que tot això de que anava a Europa i tal s'havia parat, o sigui, amb la sortida...
Tema de la selecció, que si no estoy un equip europeu no aniria a la selecció, de moment tampoc ha anat.
I després,
ja veurem què passa.
I després un sol que aquí no li podien pagar.
Exacte.
A mi la situació que està Gerard Moreno em recorda a la situació de Lopos, Verdús, jugadors així que a l'Espanyol no voy a triunfar y me voy porque triunfaré y després fan fallida,
Home, imagino que Gerard, no sé, perquè Villarreal sí que havia funcionat bé.
Sí, sí, el que passa que, bueno, va ser un estiu, doncs, com dèiem, una miqueta apocalíptic i el senyor Chen volia alguna sortida perquè tenia que amortitzar i tenia que cobrar, no? I la més clara era el Gerard que interessava al Villarreal, no? Però és una pena, no? És una pena perquè aquest equip amb el Borja i el Gerard davant, Atenció, sí, sí.
I a més d'això, quan tens a tota l'afició a darrere empeitant-te... És que...
No tenia aquesta dependència que tenia l'any passat del Gerard, no? Que si no marcava el Gerard, pràcticament no marcava ningú, no? I aquest any tens jugadors... Mira, una de les coses molt bones del Rubí és aquesta, no? Com té d'endullat l'equip en general, vull dir, que surt Víctor Sánchez fa un bon partit, que surt Piat i la Traia fa un gol contra el Villarreal i la Traia va estar bé també a Huesca, i que surt qualsevol jugador, Leo Baptista, tots estan... Hernán, el gran recuperat és Hernán, també.
Doncs sí, ja sí. Sentim la sintonia de Montperico de fons, el que vol dir que hem arribat a 16:59, i avui, ja sabeu, avui hem de dormir líders. I sobretot no oblideu mai que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español. Another trick, messing with my mind, I wake up, chase down.